RAC1 9-7 amb Anna Ballonès.
Creix la tensió entre Israel i Palestina. Fa unes hores que Hezbollah hauria sorprès l'exèrcit israelià amb una incursió amb drons i amb parapents a la zona nord del país, des de la frontera amb el Líban, però com hem anat dient tots aquests dies, ara mateix també costa molt de confirmar totes aquestes informacions, sobretot tenint en compte que cadascú té els seus interessos per fer arribar un missatge o un altre. Sembla, això sí, que el govern de Netanyahu hauria respost col·locant 300.000 soldats a la frontera i també que hauria demanat a la ciutadania que es quedin dins els refugis, sobretot d'aquesta zona nord d'Israel. De seguida, l'última hora del conflicte amb el Saleh Mergi, el corresponsal de RAC1 al país, i en temps de tertúlia afegirem també a la conversa la Blanca Camps, que és politòloga i especialista en relacions internacionals del centre d'ELAS, és experta en el Pròxim Orient i també en seguretat i defensa. Amb ella volem que ens expliqui què està passant exactament i cap on pot evolucionar tot aquest conflicte. L'acompanyaran també els tertulians d'avui, el director del País a Catalunya, Miquel Noguer, el periodista del diari Oponés, Oriol Soler, la directora de La Mira, Magda Gregori, i el publicista i especialista en màrqueting estratègic, Lluís Carrasco. Amb ells també parlarem d'una altra qüestió, l'acord de claredat. Avui s'ha fet públic després de mesos de treball. D'entrada, crida l'atenció que els experts proposen 5 tipus de referèndums per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. Ara també hi entrarem en més detall. Avui a la tarda, ara ho dèiem també, hi ha hagut retencions a diverses vies, malgrat que el Servei Català de Trànsit, preventivament, ha decidit limitar 80 km per hora el tram entre Barcelona i Gelida a l'AP7. Entrevistarem el seu director, Ramon Lamiel, per saber si es plantegen altres mesures de cara a demà, però sobretot de cara a l'operació tornada de diumenge. I d'aquí pocs minuts parlarem amb Julio Manrique, que serà el nou director del Teatre Lliure. El patronat ho ha anunciat avui, tot i que Manrique no ocuparà el càrrec fins l'1 de febrer de l'any que ve. En esports, Jennifer Hermoso es queixa que les seves declaracions davant la Fiscalia s'hagin filtrat i per això vol que es prenguin mesures contra els responsables. Diu que ara mateix no es veu amb cor de seure's davant del jutge quan precisament s'han vulnerat els seus drets. Més enllà d'això, per tancar el programa, avui torna l'Albert Llimós amb la seva Hora Tabú per parlar d'un tema que segur que incomoda moltes famílies. Què s'ha de fer quan el teu fill és qui assetja altres companys de classe? Un tema delicat que analitzarem, com dèiem, amb l'Albert a partir de les 10 de la nit. I abans d'arrencar, titular pel temps, s'espera que el proper cap de setmana, finalment, arribin precipitacions i que baixin les temperatures, però mentrestant demà tornarà a ser un dia tranquil, majoritàriament assolellat i amb un ambient calorós. Tot això, ara amb més detall, són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Israel reforça la guàrdia al nord del país per una ofensiva a la frontera amb el Líban. L'escalada d'incidents bèl·lics que amenaça d'obrir un nou front per l'exèrcit d'Israel en plena guerra contra Hamas. Hi ha hagut incursions i atacs aeris de la milícia pro-iraní de Hezbollah.
Les forces armades hebrees han informat d'una suposada infiltració des del Líban a l'espai aeri israelià. Mentrestant, Gaza continua sense electricitat pel bloqueig. Israel situa 300.000 soldats en aquesta frontera preparats per entrar.
Última hora des de prop de la frontera. Ashkelon, corresponsal de RAC1, Saleh Mergi, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs a punt de finalitzar la cinquena jornada de guerra iniciada amb l'atac de Hamas el dissabte, Israel continua bombardejant tot el que considera pot servir a Hamas a la franja de Gaza. ONG i Nacions Unides denuncien el perill actual d'una crisi humanitària greu a l'enclau palestí. Tots coincideixen a dir que ara mateix hi ha diversos barris de Gaza, com Rimal o el Betjanon, que pateixen importants nivells de destrucció superiors als que van veure a l'escalada del 2021. Hamas també continua també el llançament de projectils, especialment contra aquí, contra Ashkelon, molt a prop de la franja de Gaza. Les tropes israelianes es troben ara mateix molta gent al sud i també al nord, com heu dit, hi ha una creixent tensió després d'hora i mitja de màxima tensió a poblacions també properes a Haifa. Israel ha negat, finalment, que hagi hagut una infiltració aèria del Líban.
Doncs aquesta és l'última hora, Sal, però l'altre titular del dia és en l'àmbit polític, perquè Israel ha dit que formarà un govern d'emergència amb el líder opositor. Què és el que pretén exactament Benjamin Netanyahu amb aquest moviment?
Sí, és un moviment que demanava moltíssims sectors a Israel, degut al moment crític de la situació i la guerra amb Hamas. Finalment ha pactat Netanyahu, després de 5 dies, amb el exministre de Defensa, i és el, no és el líder de l'oposició, és el segon líder de l'oposició, Benny Gantz, ex, diríem, líder centrista, que va també pactar amb Netanyahu amb, el, amb la crisi del coronavirus, un minigabinet que gestioni la guerra contra Hamas a Gaza, i han pactat que totes les decisions o lleis polèmiques en aquests moments no es tomaran, només es dedicarà el govern a pensar com gestiona aquesta guerra, que segurament pot donar, entre cometes, més legitimitat interna, per exemple, per fer una ofensiva per terra.
Gràcies, Sal. Qualsevol novetat ens n'informes. Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
I aquesta mateixa tarda, la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja Internacional han confirmat la mort de 5 membres de l'organització, 4 a Gaza i un a Israel. Des de Metges Sense Fronteres, el seu coordinador general a territoris palestins, David Cantero, denuncia a RAC1 que s'estan traspassant totes les regles i que la població civil és la que més està rebent.
La població no tiene dónde ir. Gaza es una jaula humana, hoy más cerrada que nunca. No hay ningún sitio seguro en la franja de Gaza y por eso la población está completamente aterrorizada. Las últimas estimaciones cifran en unas 200.000 las personas desplazadas. La gran mayoría de la población en Gaza hay que recordar que vive por debajo del nivel de la pobreza.
A la franja de Gaza calculen que hi ha uns 300 espanyols que esperen l'evacuació via Egipte. El coordinador de la colònia espanyola a Gaza, Salat Awad El-Sousi, ha explicat al Món a RAC1.
Estamos esperando conectar con el consulado, lo estábamos haciendo desde el primer día para ver si, por ejemplo, si podemos desalojar a los españoles, y eso es una decisión que tiene que ser conjunta con la comunidad europea y también con la Cruz Roja. No es tan fácil, tiene que organizarlo con Egipto.
Avui el Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat la mort de Maya Villalobo. Era la noia sevillana de 19 anys desapareguda des de feia dies. Feia el servei militar a Israel i tenia la doble nacionalitat. Mentrestant, les autoritats continuen buscant la parella desapareguda des del cap de setmana. Ell basc i ella xilena amb nacionalitat espanyola. I per cert, que també l'Audiència Nacional ja investiga la mort i la desaparició d'aquests ciutadans espanyols a Israel. La jutgessa que porta el cas considera que podria tractar-se d'un delicte de terrorisme. De la seva banda, l'OTAN també tanca files amb Israel, tot i que amb un perfil més baix que la Unió Europea. Avui la crisi a la regió s'ha colat a la reunió dels ministres de defensa de l'Aliança, que tenia com a objectiu parlar d'una altra guerra, en aquest cas la d'Ucraïna. De fet, el president Zelensky ha aparegut per sorpresa en un intent perquè la comunitat internacional no hi desviï l'atenció. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Zelensky marxa de la seva primera visita a la seu de l'OTAN amb la promesa dels aliats que el conflicte a Israel no posarà en dubte el compromís amb Ucraïna. De fet, el president ucraïnès no marxa de Brussel·les amb les mans buides. Els aliats han promès més armes i munició per fer front a l'hivern. Però, inevitablement, el conflicte al Pròxim Orient ha centrat avui moltes converses. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, reconeix el dret d'Israel a defensar-se i en un avís a l'Iran demana que cap país s'aprofiti de la situació per escalar el conflicte.
Israel has the right to defend itself against this type.
Israel té dret a defensar-se d'aquests atacs terroristes, però espero que sigui de manera proporcional. I deixeu-me que adverteixi que cap nació ni organització hauria d'aprofitar la situació a la regió per fer escalar la tensió.
La reunió seguirà demà i comptarà amb la presència per videoconferència del ministre de Defensa israelià, que explicarà l'última hora de la situació sobre el terreny.
I per cert, que la Comissió Europea dona 24 hores a Mark Zuckerberg i a Elon Musk, els propietaris de Meta i X, l'antic Twitter, perquè prenguin mesures que impedeixin la difusió de notícies falses sobre la guerra entre Israel i Hamas. L'advertència l'ha fet el comissari del Mercat Interior, Thierry Breton, que els recorda que si no actuen es poden enfrontar a sancions. Brussel·les considera que a les plataformes hi ha un nombre significatiu de notícies i de continguts clarament falsos o també manipulats sobre el conflicte. Tot i això, Elon Musk ja ha replicat demanant a la comissió que li detalli exactament a quins continguts es refereix. I a casa nostra, a aquesta hora, mig miler de persones es concentren al Passeig de Gràcia de Barcelona davant de la seu de la Unió Europea. De fet, ara mateix està tallat, ho fan per exigir a Europa que faci boicot a Israel. Associacions pro-Palestina acusen a Brussel·les de ser còmplice d'un genocidi. Tenim allà la Núria García.
La façana de la seu de la Unió Europea s'ha omplert de banderes palestines, pancartes en contra d'Israel i proclames com ara Israel assassina, Europa patrocina. La comunitat palestina de Catalunya i la coalició Prou Complicitat amb Israel critiquen el paper de Brussel·les. Ho explica la portaveu Alice Sampson.
Estem aquí per demanar que actuï la comunitat internacional, en concret la Unió Europea, que segueix tractant a Israel com un soci preferencial a nivell econòmic, i demanem que sancioni i que actuï per evitar encara més massacres.
Alguns dels manifestants han encès bengales amb els colors de la bandera palestina, però l'acte s'ha desenvolupat sense incidents, tot i que amb força presència policial.
I mentrestant, els Mossos també segueixen de prop els possibles episodis de tensió derivats del conflicte entre Israel i Palestina. És un afer que polaritza la societat i la policia assegura que està atenta tant a possibles incidents com també a l'aparició de possibles delictes d'odi. Benet Iñigo.
Pocs conflictes internacionals generen tanta tensió interna a Catalunya i per això els Mossos tenen totes les antenes posades en les mobilitzacions pro-israelianes o pro-palestines. L'objectiu és evitar qualsevol tipus d'enfrontament. També estan atents per episodis que vagin més enllà de les concentracions, disputes entre particulars o missatges d'odi entre uns i altres. Ho explica el sotscap de la Comissaria d'Informació, David Sánchez.
També estem fent seguiment pels efectes de polarització social que aquest conflicte pugui produir i, bueno, i estem amatents a prevenir que es puguin produir delictes d'odi i discriminació cap a palestins o cap a israelians per motiu del seu origen, i estem amatents també a reduir el risc de qualsevol activitat violenta.
L'altra possible derivada és el terrorisme. Els Mossos han detectat un augment de la propaganda jihadista a les xarxes i també estan atents si aquesta té èxit en algun individu a Catalunya. En tot cas, de moment, no es té constància de cap incident ni en l'àmbit social ni en el terrorista.
Les 8 i gairebé 12 minuts, canviem de qüestió. A aquesta hora ja han sortit un de cada tres vehicles previstos per l'operació sortida del pont del Pilar. Fins les 7 de la tarda ja havien sortit 138.000 cotxes de l'àrea metropolitana de Barcelona, dels 460.000 que es preveuen que ho faran fins demà. Fins ara, tret de cues puntuals que hi ha hagut a l'AP7 i també a les rondes, la tarda ha estat força esglaonada. Actualitzem l'estat de les carreteres a aquesta hora amb el RAC. Bernat Pareja, bona nit.
Bona nit. Cada vegada menys vehicles a les carreteres catalanes en aquest dimecres d'operació sortida, tot i que podem destacar alguns punts densos a la P7. Ja no en queda res dels 13 quilòmetres que s'han format durant bona part de la tarda per culpa d'un camió avariat, però sí que hi ha marxa lenta intermitent entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell en sentit Tarragona, i 2 quilòmetres d'aturades també direcció sud al pas de la via per l'Hospitalet de l'Infant. Pel que fa a l'entrada a Barcelona, 2 quilòmetres de retencions arribant al nus de la Trinitat. I a les rondes, la B20 presenta aturades entre Roquetes i la Diagonal en sentit Besòs, i a la B10 densitat entre Poble Nou i Cornellà en sentit Besòs, i aturades intermitents entre Vila Olímpica i Diagonal Mar direcció Llobregat. És tot des del RAC.
Gràcies, Bernat. Es tracta d'una operació sortida amb novetats pel límit de velocitat a 80 km per hora a la P7 entre Barcelona i Gelida. És una restricció extraordinària que Trànsit ha activat per primera vegada, una mesura que estarà en marxa fins d'aquí a menys d'una hora, a les 9, i que demà tornarà a posar-se en funcionament entre les 9 del matí i les 2 de la tarda. El límit de velocitat només s'ha aplicat a la sortida sud de Barcelona. A la nord, que és l'altre punt conflictiu a les operacions sortida, és a l'altura de Parets. Trànsit no ha tocat la velocitat, però sí que recomanen que els cotxes que surtin de la ciutat vagin a buscar la C32 en lloc de l'AP7, Joel Penya.
El dispositiu especial de trànsit va de bracet d'un desplegament especial de 1.500 agents dels Mossos d'Esquadra per fer controls de la carretera. Ramon Lamiel assegura que es miraran amb lupa els motoristes.
Ens preocupa molt a les motos. Malgrat en aquests moments tinguem un 18% de reducció de víctimes mortals respecte al 2019, que és l'any d'objectiu, i un 5% de reducció respecte a l'any passat de víctimes mortals en general, les motos les tenim en augment.
Tot plegat més enllà de les mesures habituals. Demà, de 9 del matí a 2 de la tarda, els camions no podran avançar i hauran d'anar per la dreta a la P7 entre Martorell i Gelida en sentit sud. De cada diumenge, de 5 de la tarda a les 10 de la nit, directament no hi podran circular entre l'Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva, i a la 7 tampoc entre Vandellós i Altafulla per l'operació de tornada. Trànsit preveu que tornin a Barcelona 260.000 cotxes.
Ara bé, els problemes de mobilitat no només seran a la carretera, també als trens. Demà, coincidint que és festiu, comença un tall de com a mínim 3 mesos i mig a la línia R3 de Rodalies. Fins a finals de gener quedarà tallada entre Mollet del Vallès i el Figaró. En aquest tram, per tant, no hi passaran trens. Montse Martí, quines opcions tenen, per tant, els usuaris d'aquesta línia de Rodalies?
Hi haurà diverses opcions. Des de la Garriga i Centelles hi haurà busos directes fins a Barcelona i des de Barcelona durant les hores punta, matí i tarda. També hi haurà autobusos que faran el tram tallat i pararan a totes les estacions. En concret, hi haurà transport per carretera entre Mollet i Centelles durant l'octubre i entre Parets i Centelles durant tots els treballs. Renfe i Adif també recorden que hi ha algunes d'aquestes poblacions que estaran afectades pel tall, com ara Granollers, que tenen també connexió amb la línia R2 de Rodalies i, per tant, els usuaris també ho poden tenir en compte com a opció. Per informar dels talls en aquesta línia que fa el trajecte des de Puigcerdà fins a l'Hospitalet de Llobregat passant per Barcelona, Renfe posarà 100 treballadors d'informació i també una vintena d'agents de seguretat.
Doncs bé, tornant a parlar del pont d'aquests dies, els hotels i càmpings d'arreu del país es freguen les mans amb xifres d'ocupació molt bones tant a la costa com al Pirineu.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Les dades són una mica més fluixes, però és a la Catalunya central. Ho repassem amb l'Esteve Giral, la Karen Alfonso, la Bàrbara Julvé i el Marc Canturri.
A Tarragona tenen la previsió de vendre entre el 70 i el 80% de les places hoteleres, amb registres molt similars a càmpings i també apartaments. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona i ho destaca RAC1.
Evidentment, el clima ens ajuda perquè tenim un clima espectacular aquest mes d'octubre, que és una clientela, la del pont, molt evidentment de proximitat.
Un turisme sobretot de proximitat, amb presència també de francesos en aquesta recta final ja de la temporada turística a la Costa Daurada.
El bon temps i l'espai a l'aire lliure atrauran els turistes cap a Lleida i Pirineu, on ja s'han emplenat els bungalows, els hotels estan al 95% i les cases rurals es troben al 85% d'ocupació. En parla el cap de promoció i màrqueting del Patronat de Turisme de Lleida, Juli Alegre.
Doncs bé, aquest pont del Pilar se preveu amb una molt bona ocupació, la climatologia favorable ajudarà, atès de que el clima i el turisme estem íntimament lligats.
A més de passejar pel patrimoni natural i cultural de les comarques, els turistes també podran gaudir dels últims dies de la brama del cèrvol o la recta final del ràfting.
A la Costa Brava encara hi ha turistes francesos, belgues i holandesos, també americans que fan rutes en bicicleta. A partir d'avui arriben els de segona residència i els visitants de la resta de Catalunya. Tot plegat sumat a les reserves d'última hora farà pujar l'ocupació fins al 90% a la zona centre del litoral gironí. Judit Llobarol és la gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre. Són declaracions a RAC1.
Són molt bones xifres. Clar, el temps també està acompanyant molt, Està fent un octubre fantàstic. Estem aquí encara una mica curta.
Pel que fa al Pirineu, en canvi, les reserves són per 3 nits, s'allarguen fins diumenge i la previsió és arribar també al 90% d'ocupació.
A la Catalunya central, el sector de les cases rurals viu aquest pont amb un punt de desconcert. Només dues de cada tres cases, un 67%, estaran plenes des d'aquest dijous fins diumenge i el sector no s'ho explica. N'ha parlat a RAC1 Oriol Baños, president de l'Associació Agroturisme Berguedà.
No tenim clar els motius. Setembre i octubre, els caps de setmana, han estat força plens, per sobre del 90%, i aquest pont hi ha menys demanda de gent.
El sector tampoc ho associa a l'escassetat de bolets, perquè l'ocupació dels últims caps de setmana demostra precisament que la gent fa escapades a la muntanya igualment.
I precisament aquest pont del Pilar ens portarà un canvi de temps de cara al cap de setmana, després de molts dies, ho hem anat explicant, de calor. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
De moment, a veure, què tenim? Dos i dos? Dos dies de cada? O com va
sí,
això?
Sí, sí, més o menys. Molts dies de calor i d'aquesta estabilitat que ve, que és que anem allò el dia de la marmota, Un dia és una repetició de l'altra. De fet, demà tornarà a ser un dia tranquil. També divendres es veu un dia tranquil amb temperatures tan altes com les d'aquests últims dies, de 25 a 30 graus en general, més a prop dels 30 en molts casos a l'interior, que no passa a la costa, més aviat rondarem els 25. Avui hem tornat a arribar als 30, 31 en sectors de la Catalunya central, de Ponent, de l'interior de les comarques de Tarragona. Això sembla que repetirà demà i divendres, dos dies en conjunt assolellats, sense precipitacions, tot i que sí que, com està passant darrerament, al matí, a primeres hores, sobretot algunes boires, alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, però bé, acabaran desfent-se i acabarà sortint el sol. I diem calor de dia, però sí que de bon matí toca abrigar-se una mica, especialment en comarques interiors i sobretot en zones de muntanya, en algunes zones fondes de l'interior de Catalunya.
Clar, estem molt pendents, evidentment, d'aquests quatre dies de pont, però no sé si podem mirar una miqueta més enllà. Es veuen alguns canvis, aquestes pluges que fa dies que estem esperant, també?
Sí. Es trenca aquesta dinàmica, aquesta situació estancada que fa més de dues setmanes o un parell de setmanes que dura. És difícil encara concretar, però sí que es veu moviment i haurem d'acabar veient les precipitacions que fan, perquè, per exemple, hi ha alguns models meteorològics que a mitja tarda donaven bastanta pluja dissabte a la tarda, aquest mateix model o aquests mateixos models s'han fet una mica enrere, però sí que sembla que dissabte a la tarda, a part d'un augment dels núvols, tindrem ruixats en comarques sobretot de Girona i Barcelona, però insisteixo, entre demà i divendres podrem concretar una mica més. Dissabte encara en temperatures altes, de fet fins i tot una mica més altes que avui, amb vents aponentats en alguns sectors de la costa poden pujar més les temperatures. De cara a diumenge, després del front que ens passa dissabte, diumenge s'obre les portes a vent del nord, diumenge serà un dia amb una mica tramuntana cap a l'Empordà, a l'Empordà tampoc una gran tramuntanada, però sí que aquest vent del nord farà baixar les temperatures uns 5-6 graus, encara no es normalitzen, però diumenge ja no pujaran tant les temperatures, i diumenge també, amb la prudència que encara queden uns dies, sembla que les precipitacions diumenge poden afectar ja al matí sectors de la costa i a la tarda sectors més interiors en el cas de les comarques de Girona i Barcelona. En tot cas, moviment, baixen les temperatures diumenge i haurem de veure com s'acaben concretant aquests canvis, però si més no tanquem, com dèiem, aquesta dinàmica massa estable que estem tenint en aquestes dates, en què el que toca és això, que hi hagi moviment, que plogui i que no faci aquesta calor.
Ho anirem seguint. Gràcies, Abel. Fins aquí una estona.
Fins després.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Les 8 i 21 minuts, ho hem sabut fa pocs minuts, el Consell d'Europa ha aprovat l'informe que insta a Espanya a investigar a fons l'ús del sistema Pegasus. La institució dona 3 mesos a l'estat espanyol perquè els informi dels casos en què l'han fet servir. Tornem a connectar amb Brussel·les, Lluís Tobar.
L'informe s'ha aprovat per àmplia majoria i demana a l'estat espanyol que dugui a terme una investigació ràpida, eficaç i independent sobre l'ús del sistema Pegasus i digui clarament per què el va fer servir, en quins casos i per quin motiu. Per això demana que es faciliti tota la informació necessària a les autoritats per poder avançar en la investigació. En cas d'haver-hi un ús inadequat, el Consell d'Europa reconeix el dret a indemnitzar degudament a les víctimes i a aplicar sancions penals o administratives als responsables. L'informe recull fins a 14 estats que van fer servir aquest sistema i inclou l'estat espanyol en una llista amb països com Hongria o Polònia.
El PSOE deixa la porta oberta a una trucada de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont, tot i que de moment no està prevista. Així s'explica des del partit, després del contacte que han tingut el president espanyol en funcions amb Oriol Junqueras, una conversa que tant Esquerra com el PSOE coincideixen a assenyalar que normalitza les relacions. Ens ho explica des de Madrid el Jordi Armenteres.
Sí, trucada que s'ha fet a primera hora, quarts de nou, de pràcticament 40 minuts. El portaveu parlamentari del PSOE la marca en la transparència de tota la negociació, però negant en paral·lel tots els detalls. I sobre una hipotètica trucada a Puigdemont, Patxi López diu que no li consta, però que tot pot canviar.
Dentro de la coherencia con la que nos estamos comportando en la política, que hemos decidido que sea una política para la distensión, para la normalidad política y para buscar la convivencia, y no me consta que vaya a haber otra conversación, pero en todo caso todo lo estamos haciendo con discreción en lo que son las negociaciones, pero con transparencia.
Sánchez i Junqueras havien tingut converses habituals abans del 2017. Des de llavors no en consta cap de pública. Ara s'ha decidit publicitar aquesta. Fonts d'Esquerra expliquen que durant molts anys s'ha intentat la trucada per totes dues bandes, però que quan no interessava un, interessava l'altre i al revés.
La trucada de Sánchez a Puigdemont, doncs, que ara com ara no està prevista, el que sí que hi haurà és una visita del secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, a Carles Puigdemont al Parlament Europeu. Ha donat per fet Jaume Asens, segons el negociador de Sumar. Passarà quan acabi, això sí, tota la negociació d'aquí a poques setmanes. Ho ha dit en una entrevista a TV3.
Jo crec que veurem a Santos Cerdán, que és el secretari general del Partit Socialista, desplaçant-se al Parlament Europeu. Quan acabi tot. No abans.
Això ho situem en quin moment?
Jo crec que no hauria de tardar molt. No m'atreveixo a aventurar una data, però abans... són setmanes, potser.
Per la seva banda, Esquerra deixa clar ara que la negociació oberta és amb el PSOE, només per la investidura, en cap cas, però per tota la legislatura, com vol Pedro Sánchez, Jordi.
Sí que hi ha tres carpetes per negociar: amnistia, referèndum i el dia a dia, que inclou, per exemple, el traspàs de Rodalies, però que aquestes carpetes són per una fase, la investidura, en cap cas més enllà, com diu Gabriel Rufián.
Los votos de Esquerra Republicana se sudan. Voy a parafrasear a un gran entrenador, partido a partido. O sea, Esquerra Republicana está hablando y está negociando por la investidura, no por la legislatura.
Esquerra i PSOE s'emplacen a continuar negociant. Demà pausa de reunions i divendres Pedro Sánchez es trobarà amb Junts i Bildu.
I Pere Aragonès, mentrestant, diu que hauria de ser totalment normal que Oriol Junqueras i Pedro Sánchez parlin sobre la investidura. El president creu que l'estrany seria que en plenes negociacions no tinguessin cap mena de contacte.
El que no era normal era el que passava doncs, abans de l'alliberament dels presos polítics, que no podia haver-hi aquesta interlocució. Per tant, crec que és una... no hauria de sorprendre a ningú, i si ens sorprèn és perquè encara estem sota els efectes de la repressió que ha exercit l'estat espanyol contra l'independentisme català.
Aragonès ho ha dit des de Bolonya, Itàlia, on hi és de viatge institucional. Un Aragonès, per cert, que també ja té damunt la taula l'informe que han elaborat els últims mesos els experts acadèmics sobre l'acord de claredat. Proposen 5 tipus de referèndums per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya i plantegen diferents opcions al president per votar la independència. Adrià Santasusagna, quines són concretament aquestes 5 vies que plantegen?
Són 5 referèndums diferents, 2 en què voten els catalans, 2 en què vota tot Espanya i un en què voten per separat catalans i espanyols.
Primera via, referèndum d'inici a Catalunya.
Passa perquè els catalans votin l'inici d'un procés de reforma constitucional que contempli la independència o un nou encaix dins d'Espanya.
Segona via, referèndum final a Catalunya.
Voten els catalans sobre un acord polític sobre la independència o un nou encaix que prèviament s'hagi arribat amb Espanya. Es podria fer en el marc d'una reforma de l'Estatut.
Tercera via, referèndum d'inici a Espanya.
Aquí voten tots els espanyols preguntant si estarien d'acord en que s'autoritzés un referèndum a Catalunya sobre la independència o un nou encaix.
Quarta via, referèndum final a Espanya.
Vota tot Espanya sobre els termes de la independència de Catalunya o el seu nou estatus.
Cinquena via, doble referèndum.
Dos votacions separades, una a tots els espanyols i l'altra només catalans. Es podria veure les diferències entre uns i altres.
I l'informe també proposa 2 vies més.
I no són referèndums, directament un acord polític entre governs o unes eleccions plebiscitàries.
Avui, per tant, que sabem el contingut d'aquest informe que fa mesos que s'estava elaborant, però d'on ve tot plegat, Adrià?
Ve del debat de política general de l'any passat en què el president va fer aquesta proposta d'acord de claredat. Es tracta d'un pacte amb l'estat espanyol per establir les bases i condicions d'un referèndum a Catalunya sobre la independència. Aragonès va reunir un grup d'experts acadèmics i politòlegs de diferents sensibilitats perquè proposessin diferents vies per pactar i fer un referèndum. Ara tenim els resultats i el president reunirà aquests experts dilluns a Palau. Un cop s'hagi reunit amb ells, convocarà una reunió extraordinària de govern i a l'acabar compareixerà per explicar quina és la via del president per pactar el referèndum.
I en aquest sentit el PSC ja avisa que continuen rebutjant qualsevol tipus de referèndum. Salvador Illa considera que és un debat enterrat i que la societat catalana ja camina en una nova direcció.
Que no són partidaris de res que ajudi a la divisió o augmentar la divisió o la ruptura de la societat catalana. I creiem que per claredat va que va haver-hi 23 de juliol a Catalunya. Això sí que va ser un missatge clar, no? Ho dic amb tot el respecte al treball que han fet aquests acadèmics, treball que no he pogut llegir, no ho coneixem encara, no convé prendre mesures que puguin acompanyar la divisió o la ruptura de la societat catalana.
Illa ho ha dit des de Brussel·les, on avui s'ha reunit amb diversos comissaris europeus i també eurodiputats socialistes. 2 minuts per arribar a 9:15. A tot això, el Partit Popular escalfa ja la celebració del 12 d'octubre a Madrid. Els populars asseguren que si demà els espectadors a la desfilada militar es cridassen Pedro Sánchez, s'ho haurà ben merescut. Asseguren que ells no fomentaran la xiulada, però donen per fet que la gent li retraurà les negociacions amb els independentistes. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el PP té coll avall que un any més Sánchez s'emportarà l'escridassada dels espectadors. De fet, els populars asseguren que serà un 12 d'octubre trist per culpa de la Moncloa. Elías Bendodo demana a Sánchez que toqui de peus a terra.
Es muy importante que sepamos encajar las palmas y los pitos. Sánchez, por su soberbia, solo admite las palmas. Y ahora se está dedicando a culpar de forma preventiva a la pitada previsible que le pueden dar, como todos los años. Es que usted tiene que oír más a la calle.
Això després que ahir el govern espanyol relacionés les escridassades del 12 d'octubre amb el Partit Popular i assegurés que només es xiula el president quan el PP és a l'oposició.
De fet, la desfilada de demà a Madrid estarà marcada sobretot per les negociacions de la investidura, però també pel paper de la princesa Leonor, Arnau.
Sí, per veure si un any més Sánchez apura i arriba al mateix moment que el rei d'Espanya. És l'estratègia que va fer servir l'any passat per mirar d'estalviar-se la xiulada. Va fer esperar Felip VI un parell de minuts. Els pactes amb els independentistes aniran en boca de tothom. Feijóo participarà amb tots els presidents autonòmics del PP. Desfilaran més de 4.000 militars, 86 avions i 142 vehicles. A més, per primer cop, una dona serà l'encarregada de portar la bandera espanyola en paracaigudes. La princesa Leonor, per cert, veurà la desfilada des de la tribuna d'autoritats i, tot i que és a l'acadèmia militar, no passejarà amb els seus companys per motius de seguretat.
I a Barcelona, el principal acte del 12 d'octubre serà la manifestació al Passeig de Gràcia. Demà, a 2:15 del migdia, la convoca la plataforma Espanya i Catalans i seran el PP, Vox i Ciutadans. S'espera que sigui la segona mobilització en contra de l'amnistia en només 4 dies, Laia Colomer.
Sí, fins i tot serà el mateix lloc que la de diumenge passat, al Passeig de Gràcia amb el carrer Provença i sota el lema Prou concessions. A banda de PP, Vox i Ciutadans, també hi serà Societat Civil Catalana. Acabarà cap a 12:15 amb parlaments de les entitats participants. A més, durant tota la mobilització hi haurà uns 3.000 ballarins de danses tradicionals llatinoamericanes. Més enllà d'aquest acte central, abans a les 11:00 hi haurà l'ofrena floral al Monument de Colom, al capdavall de la Rambla, que organitzen Somatemps i la Fundació DNAES, propera a l'ultradreta de Vox, i a 8:15 del vespre, Convivència Cívica Catalana organitza la missa en honor a la Verge del Pilar.
Doncs bé, sobre les manifestacions de demà pel 12 d'octubre i també de l'impacte que poden tenir les negociacions per la investidura, li han preguntat al delegat de la CNA a Madrid, Roger Pi de Cabanyes, què en pensa.
Sovint la política espanyola s'assembla massa al clima de Madrid. Hivern o estiu, sense primavera. El dia de la Fiesta Nacional mai s'escapa aquest fenomen climàtic, i menys quan no governa el PP. Des dels temps de Zapatero, que els populars proven de guanyar al carrer el que no guanyen a les urnes. I per això han convocat des d'aleshores manifestacions contra el matrimoni homosexual, contra l'avortament o contra l'Estatut. La desfilada del 12 d'octubre d'aquest any serà un revival del clàssic. Banderes espanyoles, la cabra desfilant i crits i xiulets contra el malvat govern de Sánchez, que ven a Espanya als independentistes. Però darrere d'aquesta cridòria hi ha una història trista d'un líder que s'ha quedat sense aliats, que no sap què fer amb la seva extrema dreta i que vol fer veure que els ciutadans es van equivocar quan van anar a votar el 23J. El PP ho fia tot a una repetició electoral que torni a repartir les cartes, però el silenci de Junts, els moviments d'esquerra i l'historial d'imbatibilitat de Sánchez li fan tema al pitjor. Si hi ha legislatura, Feijó haurà d'hivernar mentre li busquen un substitut. Potser seria un bon moment per reflexionar i adonar-se que, per molt que ho vulgui, la castellana no és Espanya.
8:32, atenció a això, a València, Vox dona pressa al PP perquè esborri l'accent obert que porta el nom de la ciutat. Durant un acte a la sala de premsa de l'Ajuntament, el portaveu del partit d'ultradreta, Juanma Badenas, ha tapat l'accent que porta València i ho ha fet amb una bandera espanyola per amagar-lo.
D'aquesta manera, el regidor de Vox ha exigit a l'alcaldessa, la popular Maria José Català, que compleixi el que van pactar, que és posar l'accent tancat a València, desvinculant-ho així del català, tant en escrits com en comunicats oficials. Vox assegura que es pot aplicar sense abans demanar informes a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que té dubtes sobre si ho ha d'avalar o no. En qualsevol cas, Vox vol fer via i diu que, mentrestant, es comencin a canviar els logotips i cartells de València utilitzant el nom en castellà, per tant, sense accent.
I a tot això, els alumnes de quart d'ESO registren el pitjor nivell de competències bàsiques en català i castellà dels últims 10 anys. En canvi, sí que milloren en matemàtiques i en ciències. Avui el Departament d'Educació ha presentat el resultat de les proves que es van fer pel maig. Repassem-ne els detalls amb la Laia Framis i l'Eudald Martínez.
Català i castellà consoliden els mals resultats.
Sobretot en l'últim curs de secundària, on es registra el nivell més baix de l'última dècada. La nota mitjana baixa 2 punts en el cas del català i 3,5 en el del castellà. A 6è de primària, els resultats del català pugen, però només ho fan 2 dècimes.
Més faltes d'ortografia en català que en castellà.
La mitjana d'errors ortogràfics i de puntuació a les proves de català és de poc més de 7, mentre que en el cas del castellà és inferior a les 5.
L'anglès, la gran sorpresa.
És l'única matèria que recupera els nivells prepandèmia, puja especialment a quart d'ESO, 5,5 punts. A primària ho fa en gairebé 1 punt.
I millores també a les proves de matemàtiques i ciències.
La nota de competència científico-tecnològica de secundària puja 5 punts i obté la millor dada des de que es fa la prova fa 8 anys. També hi ha millores en matemàtiques, tot i que més moderades.
I el departament també ha publicat avui els resultats de les proves per comprovar el nivell d'expressió oral dels alumnes. En aquest cas, era el primer any que es feien i constaten un domini més gran del castellà que no pas del català entre l'alumnat. Eudald.
L'apartat on hi ha més diferència entre llengües és pel que fa al lèxic. La xifra d'alumnes que no tenen prou nivell és el triple en el cas del català que en el del castellà. Concretament, a secundària hi ha un 7,6% d'alumnes que els costa trobar les paraules adequades quan parlen català, i és una xifra que en el cas del castellà baixa fins al 2,6%. El president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, Carles Vega, admet que cal incrementar l'ús social del català.
La competència lingüística no només s'aprèn per allò que puguis tu assolir o puguis aprendre, sinó també per allò que tu puguis practicar.
La diferència, per cert, també es nota quan es posa el focus en l'excel·lència. Hi ha un 10% més d'alumnes que saben fer servir un lèxic ric i precís en castellà que en català.
Les 8 i gairebé 35 minuts, la Generalitat revisarà tots els sous dels treballadors públics per detectar a quin lloc es produeix la bretxa salarial entre homes i dones. És una de les mesures que inclou l'actualització dels plans d'igualtat del govern.
La consellera Tània Verge diu que un dels punts on es pot colar la desigualtat salarial de gènere és en els plusos i complements.
Necessitem fer aquesta auditoria retributiva i aquesta anàlisi, aquesta valoració dels llocs de treball en perspectiva de gènere, perquè precisament ara aquesta és una informació que ens manca. En quins casos, per exemple, a través dels complements, es pugui estar produint doncs una discriminació indirecta. Aquest seria un exemple, a través dels complements, n'hi podrien haver d'altres.
La bretxa salarial a l'administració pública se situa 6 punts percentuals per sota que el sector privat, però tot i això gira al voltant del 14%. Aquesta actualització dels plans d'igualtat també preveu crear la figura d'un agent d'igualtat a cada departament que perquè vetlli que aquests plans es compleixin.
I atenció a això, el Tribunal Superior de Justícia afirma que masturbar-se o mirar porno a la feina no és motiu d'acomiadament. Els magistrats han donat la raó a un treballador a qui consideren que van fer fora de forma improcedent. La justícia diu que no s'ha pogut demostrar que l'home deixés de fer la feina i que baixés el rendiment, tot i que va dedicar, com dèiem, algunes estones tant a masturbar-se al seu despatx com també a veure algunes imatges de pornografia. La sentència, però, no és ferma i es pot recórrer al Suprem. Mar Poyato.
Va ser una treballadora qui va alertar la direcció de l'empresa que el seu company de feina es masturbava mirant vídeos sexuals a l'oficina. Després d'investigar-lo, la direcció va acomiadar-lo per falta de disciplina, mala conducta i rendiments. El treballador va portar el seu cas als tribunals i els jutges li donen la raó, afirmant que el seu acomiadament va ser improcedent. Segons els magistrats, l'home va tenir una conducta reprochable, però no tan greu com per acomiadar-lo, i per tant els directius el podien haver sancionat abans de fer-lo fora. A la sentència s'ha donat per vàlid el que expliquen els pèrits, que el treballador es masturbava en hores de feina, encara que les imatges no queda clar, i que mirava porno, tot i que no s'ha pogut acreditar que ho fes amb l'ordinador de l'empresa. I el TSJ diu que no ho feia tan sovint com perquè es consideri una infracció greu. A més, el tribunal afegeix que tot plegat ho va fer sense deixar de banda les seves responsabilitats laborals i sense disminuir el seu rendiment.
I d'altra banda, avui és un dia amb diverses novetats al cas Rubiales, al Consejo Superior de Deportes, que dicta una ordre que impedeix que persones condemnades amb sentència ferma per la justícia ordinària, un tribunal esportiu o també una federació nacional o internacional puguin optar a presidir una federació esportiva. Aquesta mesura arriba també precisament el dia en què Jennifer Hermoso es planteja no tornar a declarar si no li asseguren que s'acabaran les filtracions. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Anna. La defensa de la jugadora ha presentat un escrit al jutge en què sol·licita que garanteixi la privadesa de la víctima i es custodin els testimonis i les proves com s'escau. Els advocats de Jennifer Hermoso afirmen que la jugadora no se sent segura i que es planteja no tornar a declarar a l'Audiència Nacional si no se li garanteix la privacitat. Dos dies després que Telecinco difongués 45 minuts de la declaració de la futbolista davant la Fiscalia, també hi ha dit la seva l'agència de representació d'Hermoso. En un comunicat subratlla que les filtracions no només posen en risc la seva salut, sinó que també posen en risc la fiabilitat i la independència del procés judicial. Parlant de filtracions, avui el diari Marca publica els whatsapps que es van enviar la jugadora i el director de màrqueting de la Federació Espanyola de Futbol, Rubén Rivera, durant la celebració del títol que l'equip va fer a Eivissa a finals d'agost. Hermoso és a Mèxic, país on juga i on avui ha rebut un homenatge com a campiona del món, aprofitant la vinentesa per reivindicar l'èxit de la selecció espanyola femenina al Mundial.
Fuimos campeones del mundo porque esa era la única forma de que nos quedaba para ser escuchadas, respetadas y valoradas. Sin merecerlo, sufrimos más de la cuenta en un momento histórico para nosotras. Ganamos en el campo y fuera de él para asegurarnos un deporte y una sociedad inclusiva que nos proteja a todos. Y a todo el mundo quiero decirles que se acabó.
Simultàniament, com deies ara fa uns moments, Anna, el Consejo Superior de Deportes, és a dir, el govern d'Espanya, ha dictat una ordre que impedeix que persones condemnades amb sentència ferma per la justícia ordinària, un tribunal esportiu o una federació nacional o internacional puguin optar a presidir una federació esportiva. Recordem que la FIFA va obrir un expedient a Rubiales el passat mes d'agost que podria acabar amb sanció pel petó no consentit a Jennifer Hermoso, i aquesta seria, doncs, una mesura anti-Rubiales. L'embolic a la Federació Espanyola de Futbol continua perquè Miguel Ángel Galán, president de l'escola d'entrenadors CENAFE, ha enviat un escrit a la comissió gestora donant-los un ultimàtum de 72 hores per convocar eleccions a la federació com ell entén que estableixen els estatuts federatius. En cas que no facin el pas, denunciarà tots els membres de la Junta per prevaricació administrativa.
Gràcies, Miquel. Després la resta d'actualitat esportiva. Fins ara. 20 minuts i arribarem a les 9. La justícia descarta investigar el cas del sindicalista Carles Vallejo, torturat per la policia franquista a la comissaria de la Via Laietana. Una jutgessa de Barcelona no ha admès a tràmit la querella que va interposar Vallejo, malgrat que la fiscalia es va mostrar a favor per primera vegada d'obrir-ne una causa penal.
Vallejo va presentar una querella contra 6 agents de la Brigada Politico-Social per agredir-lo quan el van detenir per la seva vinculació amb el moviment sindical. Però la jutgessa diu que aquests fets han prescrit i que estan amnistiats i creu que ja no cal fer-ne res més. Així ha reaccionat el mateix Vallejo.
És, i no és una sorpresa, vull dir, una de les possibilitats, i evidentment recorrerem. Això és una lluita, és una perseverança en una lluita històrica. Per tant, de vegades fem passos endavant, de vegades fem passos enrere, en aquest cas hem fet un pas enrere, però no ens treu de continuar en el recurs, amb la lluita per la veritat, la justícia i la reparació. I el que simplement demano com a primer pas és investigar.
La Generalitat, que està personada a la causa, també recorrerà la decisió perquè considera que és fonamental investigar els crims del franquisme.
I els Mossos han desmantellat un grup anarquista que havia col·locat 7 artefactes explosius a Caixers de Barcelona. Un dels detinguts que ha entrat a la presó és qui fabricava els explosius en una habitació de casa seva.
De fet, els Mossos hi van trobar 7 artefactes més preparats, alguns fins a 50 vegades més potents que un petard comercial. L'home tenia tot el material necessari per fer des de la pólvora fins al detonador. Molts dels artefactes tenien missatges anticapitalistes. El grup no havia reivindicat públicament cap de les seves accions, tot i que la majoria les havia gravat en vídeo. Actuaven de matinada i no van ferir ningú, però els Mossos consideren que el risc era molt elevat.
Alerta de la gran quantitat de restes de gespa artificial que acaben a l'aigua del mar o també dels rius. En alguns casos, aquest material pot arribar a suposar el 15% dels plàstics que floten al medi aquàtic.
L'estudi l'han fet conjuntament investigadors de les universitats de Barcelona i Cádiz que han analitzat mostres de la costa catalana i del riu Guadalquivir. En el cas de Catalunya, han trobat restes de gespa artificial a gairebé 2 de cada 3 mostres. Aquests investigadors recorden que aquest tipus de plàstic cada cop és més habitual a camps de futbol, jardins i fins i tot també a les escoles.
I la sequera ha deixat sense ni una gota d'aigua per beure alguns pobles del Priorat. A la Vilella Baixa, l'Ajuntament paga de la seva butxaca les garrafes d'aigua, i a la Bisbal de Falset, cada família ha de comprar l'aigua embotellada per poder cuinar i beure. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
A la Vilella Baixa, els dos pous del poble s'han quedat completament secs i han quedat en mans d'un embassament, el de Margalef, que els dona una aigua tèrbola que fa mala olor i que no és apta pel consum humà, ni per beure ni tampoc per cuinar. I dutxar-se és desagradable. Una situació molt semblant la viuen a la Bisbal de Falset. L'Ajuntament de la Vilella Baixa, amb prop de 250 veïns, compra aigua embotellada i la reparteix cada setmana. La situació s'arrossega des de finals del mes d'agost. Marta Camp és la seva alcaldessa i ho explica a RAC1.
I anem repartint aigua embotellada com bonament podem. Esperem que ho puguem solventar, perquè si no serà molt difícil sostenir això.
El Departament d'Acció Climàtica i l'Agència Catalana de l'Aigua vinen de trobar mentrestant la manera de potabilitzar la poca aigua que queda al pantà de Margalef. La Generalitat carrega contra la passivitat total, diuen, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
2 minuts i arribarem a 3:15. El Festival de Sitges encara a la recta final amb unes dades de rècord. Falten 4 dies encara per tancar l'edició d'aquest any, però el festival ja ha venut més de 78.000 entrades i ha recaptat un 14% més que l'any anterior, quan se'n van vendre més que mai. Amb aquestes bones dades, la direcció ja té la mirada posada en l'edició de l'any que ve. Des de Sitges, Maria Cusó. A 3 dies de conèixer el palmarès d'aquest any i 4 de tancar la programació, Sitges celebra el seu poder de convocatòria. El festival bat tots els rècords i ja ha venut més entrades que tot l'any passat. En total, 78.744. Unes bones xifres que certifiquen que el model Sitges funciona. Per això, el seu director, Àngel Sala, no vol sentir a parlar de reduir la programació oficial. Aquest any, amb més de 30 pel·lícules. Però sí que prepara canvis de cara a l'any que ve.
L'any que ve hi ha algun canvi de reglamentació, lo estem estudiant, per a, per lo menos, concretar una mica més la secció oficial. Perquè sí que hi ha un tema que les pel·lícules tenen una vida molt curta, ara, i és, per a un festival és molt més important lo de més actualitat, lo més nou, per el temps en què se fa. Ara les tendències canvien de mes a mes o de 3 mesos en 3 mesos.
Sala també reclama més infraestructures per poder seguir creixent en nombre d'assistents i en comoditat. Avui al festival, Alberto Romero i Andreu Buenafuente han estat dos dels principals reclams. El duo d'humoristes hi ha presentat El Otro Lado, una sèrie per Movistar Plus, que s'estrenarà a finals de novembre en aquesta plataforma. Maria.
La sèrie consta de 6 capítols de mitja hora i uneix dos dels universos que més agraden a Berto Romero, l'humor i les pel·lícules de terror. Una combinació complicada, com explicaven Romero i Buenafuente a RAC1.
Prendre's seriosament totes dues coses, tant la comèdia, quan hem de fer riure, fa riure, i quan fa por, la cosa es posa seriosa. Però és que si no, no funciona el mecanisme, perquè si no, doncs és un altre tipus de comèdia.
No és una comèdia amb sustos, que el susto sempre té aquella etiqueta de, bueno, a mig camí, ni tampoc és una de terror o una miqueta de comedieta. Aquests són els extrems que s'havien d'evitar.
Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro, responsables de Malnacidos, dirigeixen aquesta ficció carregada de gags, fantasmes i aparicions. I de la ficció passem a una altra, la del teatre, perquè Julio Manrique serà el nou director de Lliure. L'actor i director teatral agafarà el càrrec a partir de l'1 de febrer i durant 5 anys. Ho ha decidit avui el ple del patronat de la Fundació del Teatre, Bàrbara Padilla.
No és la primera vegada que Manrique dirigeix un teatre. Va ser director del Teatre Romea durant 3 temporades, del 2010 al 2013. Segons la Fundació del Lliure, han escollit Manrique per la seva experiència a les arts escèniques i a la creació de projectes artístics. Fins l'1 de febrer, això sí, l'actual director, Juan Carlos Martel, continuarà al càrrec, un càrrec que deixa perquè, diu, no es donen les condicions per continuar amb el projecte. Així feia l'anunci.
Vaig dir que venia a fer un canvi en un teatre que ho necessitava i que encara ho necessita. Les persones que provoquem canvis no són persones de consens. I això és una cosa que també he après treballant aquí. I ha arribat un moment que he considerat que marxant, no prorrogant, encara ajudava més al canvi. Els motius de no voler prorrogar són estructurals i personals i en el seu moment podrem parlar de tot plegat.
La retribució de Manrique serà de 108.000 euros bruts l'any.
Julio Manrique, bona nit i moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Quan t'ho han comunicat a tu? Avui mateix o ja t'havien avisat?
Avui mateix.
Sí, eh?
No, avui mateix. He rebut la notícia avui mateix, aquest matí. Mira, no sé ni dir-te l'hora exactament. Jo estava tancat a la Villarroel perquè estem assajant un espectacle a l'Ou de Flor, que s'estrenarà la setmana vinent, 19.
Per tant, m'imagino, a veure, tu havies presentat aquesta candidatura, m'imagino que has dit que sí a l'acte o t'has quedat uns segons així una mica en xoc?
Ah, m'he quedat una mica en xoc, sí. Jo sabia que avui es reunia el patronat del Lliure i que avui triaven el candidat. Jo hi havia fet la defensa oral del projecte, sabia que estava allà i podia ser que sí o podia ser que no. I quan he rebut la trucada, sí, m'he quedat, se m'ha obert la boca i he trigat una estona a tancar-se, sí.
Suposo que és molt aviat, però et volia preguntar amb quins objectius a grans trets et presentes. No sé si ja tens algunes coses al cap.
Bueno, vaig fer un projecte, com tota la resta de candidats, explicant el que jo faria, no?, en línies generals, quan arribés a Lliure. Jo entraré en el càrrec de facto a partir de l'1 de febrer del 2024, sí. I arribat el moment, doncs, explicarem amb detall el que ens proposem, però una mica el meu projecte és estructurar a partir d'una frase de Fabià Puigcerver, que és que el teatre lliure havia de ser un teatre d'art per tothom, i aquesta mena d'objectiu fundacional a mi em sembla que continua sent vigent, encara que haguem d'adaptar-lo a les nostres coordenades actuals, socials, vitals. Per tant, el que intentaré és que el Teatre Lliure sigui això, un teatre d'art, i per tothom, és a dir, un teatre que, com a servei públic, busqui el públic i busqui connectar el públic a la seva activitat i a la seva programació.
Tu ja vas dirigir el Teatre Romea. Serà molt diferent? Quines seran les principals diferències de la teva direcció, en aquell cas, amb les d'ara del Lliure?
Bueno, n'hi haurà moltes perquè la dimensió d'un i altre espai són moltes, no? Les diferències, dic, el Teatre Lliure té tres espais d'exhibició possibles, meravellosos, a més, i plens de possibilitats, que a mi m'agradaria dotar la vida, no?, de tota la que puguem. I també el Teatre Romea és un teatre privat, tot i que bé, ajuts públics, com molts altres teatres de la ciutat. El Teatre Lliure és un teatre, és un servei públic, ha de fer un servei públic, i crec que això és fonamental i renunciable.
Clar, si tot va bé, tu deies ara, exerciràs aquesta direcció a partir de l'1 de febrer de l'any que ve, fins l'1 de febrer del 29, això són 5 anys. No sé si això vol dir que durant tot aquest període no pots dirigir ni representar res, o no és necessàriament incompatible?
No, les bases del concurs fixaven un màxim de dues produccions o dos espectacles que podia fer el director artístic, no només en qualitat de director, sinó d'actor, o en el seu cas, doncs, escenògraf, o sigui quina sigui la seva activitat. La meva intenció és no deixar de fer la cosa que més m'agrada fer del món, que és fer teatre, però no sé dir-te si en faré una per temporada, dues cap, no t'ho sé respondre.
Però bé, en tot cas, no ho descartes, no?
No ho descarto en absolut, és més, ho faré, no deixaré de dirigir o d'actuar durant els propers 5 anys, però sí que el càrrec com a director de Lliure serà sempre la prioritat i estarà en primer lloc, no?
Ens deies al principi que t'anunci que t'ha agafat amb alguns projectes ja entre mans, ara, precisament ara, en aquest moment, crec que t'enganxem precisament amb alguns retocs, ara ens ho deies, de Love, 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 perquè s'estrena a la Villarroel la setmana que ve. Què ens en pots dir d'aquesta obra?
Sí, vam entrar a sala ahir, de fet, i estem amb la bogeria que suposa sempre les entrades de sala amb els espectacles, no? On hi poses l'aparell, llum, so, vídeo, el que sigui, on els actors han de fer seu aquell espai, on la funció s'ha d'acabar de parir, diguem-ne. El Love, Love, Love és una obra d'un autor anglès que es diu Mike Bartlett, és una obra que arrenca l'any 1967. Els Beatles, en el primer programa que s'emet per via satèl·lit a tot el món, els Beatles estrenen la cançó que esdevé més tard un himne, que és All You Need Is Love, i que resumeix una mica els anhels i els somnis de tota una generació, no?, de finals dels 60, que volien canviar el món, i ho resumeixen en aquesta frase, All You Need Is Love. I hi ha dos joves de 19 anys, el Kenneth i la Sandra, que són els quatre metges que interpretaran la Laia Marull i el David, que arrenquen amb 19 anys, ni més ni menys, i l'obra viatja en el temps, amb els anys 90, més tard del 2011, i veurem què passa amb aquests dos joves somiadors quan es fan grans, tenen fills, etc., i veurem què va passant amb aquests somnis i on arriben. L'autor acaba l'obra el 2011 de la recessió, de la crisi econòmica que va esclatar el 2008, i amb una joventut molt enfadada perquè té la sensació que no tenen les mateixes oportunitats de les que van gaudir els seus pares.
No t'entretenim més perquè evidentment que teniu encara moltíssima feina. Sí. Julio Manrique, com dèiem, serà el nou director del Lliure a partir de l'1 de febrer de l'any que ve. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i felicitats de nou, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. I abans d'acabar, 8 minuts per arribar a les 9 en música, Rammstein ha anunciat nou concert a Barcelona. L'11 de juny a l'Estadi Olímpic, les entrades es posen a la venda. Dimecres que ve, la formació alemanya de metal farà dues parades a l'estat en la seva gira europea, l'altra serà a Sant Sebastià. D'aquesta manera, Rammstein celebrarà els seus 30 anys de trajectòria. A casa nostra, els Figaflaues han exhaurit en qüestió d'hores les entrades pel concert a la Sala Apolo. Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, que avui res ens molesta. En aquest cas, l'actuació serà el 20 d'abril, en el marc del Festival Cruïlla. La banda també ha anunciat que presentaran el seu nou disc el 6 d'abril al Festival Estrenes. I al Siderland faran el concert de final de gira a la Sala Luz de Gas de Barcelona. De novembre i les entrades es poden comprar ja a Trapalo. I encara en música, qui també anuncia concert a Barcelona és Cariño. El trio madrileny serà a la Sala Razzmatazz l'11 de gener de l'any que ve. La prevenda d'entrades s'obrirà dilluns de la setmana que ve. I avui més tard que mai, la resta dels esports amb el Miquel Agut de nou. Miquel, bona nit.
Bona nit, Anna.
Comencem en esport en directe. Com va aquest partit de la penya?
Doncs mira, el cantarem ara al final i segurament serà l'últim que farem esportivament avui al 9C, perquè es reprèn el joc amb un servei de banda per la penya, dos segons pel final, perd un, això és la pròrroga. Eurocup a la pista de l'Olímpia de Ljubljana, l'últim llançament que entra, per tant, si aquell llançament és vàlid i aquell llançament de dos, els àrbitres el donen per bo. Després de consultar les imatges, si ha entrat dins de temps, la penya haurà guanyat per 87-88 amb el bàsquet d'Andrés Félix a l'últim segon de la pròrroga.
De moment no puja el marcador, ara crec que sí que havia pujat.
Ho haurem de veure repetit i haurem de veure si els àrbitres el validen, però sí, perquè quedaven dos segons, jo crec que és dins de temps.
Recordem que anaven 87-86,
és dins de temps. I és
ara ho hem vist claríssimament.
Sí, hem vist el marcador. Per tant, aquesta cistella d'Andrés Félix dona la victòria a la penya. Els àrbitres ho confirmaran, ho estan revisant, però així com ho hem vist nosaltres, ells també ho veuran.
Sí, el que passa és que encara estan prenent aquesta decisió, veient com els àrbitres estan mirant fixament la pantalla, els jugadors estan aturats aquí al mig del camp, a veure què és el que decideixen. Però és que en una imatge anterior a mi m'ha semblat claríssimament que pujava fins a 88 el marcador.
Aviam, que està prenent la decisió els àrbitres, potser el que passa és que la cistella és bona, però encara queda temps i el partit no s'ha acabat. Per tant, aquesta és la clau. Jo pensava que s'havien esperat perquè féssim la connexió final amb el desenllaç al 9C, però no, encara queda una última jugada. Em fa l'efecte, o sigui...
Mira, ha pujat, 88?
Sí, 87-88. La penya que està guanyant a la pista de l'Olímpia, però
encara... Crec que queden 9 centèsimes.
Queden 9 centèsimes. No sé si ho aguantem o ho tanquem.
Seguim i sí, ara donem el resultat final, Miquel.
Vinga, va. Doncs mira, et dic la resta d'esport de la tarda. Hi ha partit a l'Eurocup també de bàsquet femenina, en aquest cas. Està guanyant l'Uni Girona al final del primer quart contra el Dudenheim de Luxemburg per 28-21, mentre que, pel que fa al waterpolo, el Sabadell s'ha proclamat campió de la Supercopa femenina després d'imposar posar-se al Mataró per un ajustat 11-10.
I demà juga la selecció espanyola masculina de futbol contra Escòcia. Gavi es dubta per culpa d'unes molèsties.
Sí, el Blaugrana no ha completat cap sessió d'entrenament amb la selecció espanyola i Luis de la Fuente no ha aclarit si podrà jugar demà contra els escocesos en partit de classificació per l'Eurocopa.
En este momento están todos disponibles. Es verdad que hay un jugador que sabéis que está con alguna molestia. Entonces vamos a esperar hasta última hora a ver cómo evoluciona y esperar hasta último momento.
Doncs això, caldrà esperar-se fins l'últim moment per veure si Gavi juga aquest Escòcia-Espanya. És un dels tres jugadors del Barça a la convocatòria, a més de Balde i Ferran. Lamine Yamal, que també estava convocat, ahir va tornar a Catalunya perquè té una lesió de poca importància.
I també estem esperant fins l'últim, anava a dir minut, però és que no és això ni un segon, a veure què passa amb aquest partit de la penya. Miquel, què està passant?
Doncs mira, que farà l'últim servei l'Olímpia Ljubljana, la pilota penjada a la cistella, hi havia fins i tot falta en atac, era... una pilota penjada, tocar-la i en cistella com a molt no han tingut ni temps de fer això i la penya acaba guanyant un partit que s'acabarà gairebé a les 9, que ha començat a 6:45, dues hores i mitja de partit, encara estàveu pensant què faríeu avui al 9C i ja estaven jugant. Ha guanyat la penya a la segona jornada de l'Eurocup, primera victòria dels badalonins gràcies a la cistella d'Andrés Félix a la pròrroga.
Doncs ara sí, gràcies Miquel, que vagi bé, bona
Adeu.
Nit. Les 8:57 minuts.
A RAC 1, 9C, amb Anna Ballonesta.
Doncs comencem avui tardíssim, més tard que mai, la tertúlia d'aquest dimecres 11 d'octubre i ho fem amb el Lluís Carrasco, publicista i especialista en màrqueting estratègic. Lluís, bona nit.
Hola,
com
bona
estàs?
Nit.
La Magda Gregori, directora de la Mira.
Hola, bona nit,
bona Magda. Nit. També el Miquel Noguer, director del País a Catalunya. Què tal, Miquel? Com
què
estàs?
Què tal? Bona nit.
I l'Oriol Soler, periodista del diari Oponés.
Hola, bona
Oriol, què tal?
Molt bé.
Quin final, que hem viscut en aquests segons últims d'aquest partit de la penya. En fi, emoció fins l'últim moment. Què? Marxeu o no, aquest pont?
No.
No, eh? No, perquè anava a dir, si sou aquí, vol dir que no, però no, perquè encara hi ha possibilitats per marxar. Oriol?
No, no, de guàrdia tot el pont.
De guàrdia. Vaja, em sap greu.
No, no passa res.
Jo sí, amb moltes possibilitats de que em cridin per venir divendres, amb la qual cosa
ai.
És un sí condicional.
Ara, perquè estem a la planta 15, però aquí baix hi ha una marabunta de gent sortint per la diagonal.
Sí, no?
Sí.
Aquest és el drama que ens trobarem després.
On van, no ho sé, però estan sortint.
Tothom està sortint, no? Tu, Magda? Sí.
Jo no, perquè divendres tinc classe a la facultat i, per tant, no sé si hi haurà molts estudiants, però alguns hi anirem.
Mira, li he demanat a l'Abel Queralt que vingui perquè ens expliqui una mica el temps que farà. Jo volia, mira, anava a proposar-vos, dic, fem el temps, si heu de marxar, us fem el temps a la carta, els llocs on hagueu d'anar, però vaja, hi ha...
Una sortireta demà potser sí que la fareu, no? O què?
Bueno, si li heu de preguntar...
Maresma demà migdia?
Solet i la mar plana.
T'ha de dir, mira, espera't, Abel, espera't. Ara ells que es pensin a veure què és el que et volen preguntar exactament, tu així tens temps de mirar-t'ho una mica.
Sí,
i llavors ara després ens ho expliques. Fem una pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Amor, que a mi m'agrada molt el salmó, però que en la setmana de les ofertasses del Corte Inglés hi ha moltes coses més. Però esclar, amb aquest preu, salmó noruec a mitjos o sencers, només 9,50 euros al quilo. A més, t'emportes el 15% de regal per compra superior a 20 euros en productes frescos.
Setmana de les ofertasses a Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
Necessitem un espai per poder respirar, on el nostre fill malalt tingui la cura que necessita.
Des de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia, impulsem el Pavelló de la Victòria, un centre únic per cuidar la vida dels nens i nenes amb...